4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns, 23 de setembre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Començat la setmana amb un temps encara regirat. Sobretot aquest matí ja hem tingut un tastet de bons ruixats, per exemple, cap al Vallès Oriental, cap al Maresme. Ruixats que a hores d'ara els més destacables estan sobre el mar, però déu-n'hi-do, al davant de la costa barcelonina. També els primers xàfecs comencen a formar-se a hores d'ara més a l'interior, cap a les comarques de Girona, bàsicament, i també al massís de l'Ordal, del Garraf, cap al Montseny, cap a Montserrat. Novament, aquests núvols es van inflant. Atenció, perquè aquesta tarda acabarà plovent d'una forma local però intensa a molts indrets de la demarcació de Girona i també de l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment cap a les muntanyes del prelitoral. I, en canvi, un altre món amb molt més sol, el Pla de Lleida, gran part de l'Alt Pirineu i també de les comarques de Tarragona. Una temperatura que puja momentàniament. El dimarts no fan en l'atmosfera, sobretot al matí no batrà cada ruixats entre les comarques de Tarragona i les de Barcelona, i la tarda de dimarts a les de Girona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui dilluns al Connectats us parlarem de les queixes dels col·lectius afectats per les noves condicions del Departament de Salut per accedir als ajuts per comprar una cadira de rodes. En parlarem amb la Conchi Justicia i la Dolors Lapuente, que són membres de Prou Barreres. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'actualitat, allò que ens ha deixat el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat, de la mà de la seva presidenta, la Mercè Rull. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa per parlar de l'informal de Terrassa. Acabarem amb Cultura i la nova revista Ona Blava. Ens acompanyaran Jordi Salat i Neus Bonet, membres de l'associació Badalona Escriu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. Una nova entitat cultural s'ha presentat formalment a Terrassa. Es diu Gimnàsium, Associació Institut d'Humanitats, i neix del curs de Ciències Socials que s'ha impartit a la llibreria La Temerària en els 5 darrers anys. Ara, amb la nova associació, volen créixer en nombre d'integrants i aprofundir en el coneixement humanístic basat en les seves quatre branques principals: literatura, art, ciències socials i filosofia. L'associació, per això, organitzarà un curs d'introducció a les humanitats que s'impartirà d'octubre a juny a la Medioteca de l'Escola Pia cada dimarts a les 7 de la tarda. Cada matèria serà impartida per un professor especialitzat i per seguir les sessions cal fer-se soci de l'entitat. Carles Robles serà el professor del mòdul de literatura, Carles Codina de Ciències Socials i Art i Damián Terezuela de Filosofia. El programa formatiu es presentarà el proper 24 de setembre en una sessió oberta a la ciutadania i al mateix escenari on s'impartiran les classes.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Cocapital. Sabadell, Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de la Propietat de Sabadell i la comarca celebra que la llei del lloguer de temporada i d'habitacions no hagi tirat endavant. Considera que la norma no és correcta en el seu redactat perquè genera inseguretat jurídica i, a més, lamenta que ha nascut sense el consens del sector. El gerent de l'organisme cameral, Miquel Àngel Vicente, ha explicat en declaracions al Notícies Matí de Ràdio Sabadell que la llei neix coixa perquè no s'ha articulat en les comissions que s'han previst per l'ocasió.
Però s'ha de buscar un equilibri just entre la defensa legítima dels interessos dels llogaters per evitar que hi hagin arrendadors que puguin abusar d'ells, això és evident que ha de ser així, però també la necessitat real del lloguer de temporada. Nosaltres tenim molta demanda de contractes de temporada, situacions d'estudiants, situacions de treballadors desplaçats. Vull dir, no es pot anul·lar o equiparar d'una manera automàtica el lloguer d'habitatge habitual amb el lloguer de temporada simplement perquè alguns interessos partidistes vulguin imposar el populisme de les seus criteris.
Tot i això, Vicente assenyala que és important que reguli aquest tipus de lloguers de temporada i d'habitacions, però que es faci donant seguretat a lloguers i propietaris.
Gràcies, Pau. Seguim ara. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda. Aïda Llaurador dels Comuns acusa García Albiol d'incitar l'odi en comptes d'aplicar polítiques públiques. La líder de Badalona en Comú defensa que l'increment de l'11% de la criminalitat amb què arrenca el nou curs polític a Badalona reflecteix el fracàs de Xavier García Albiol en temes de seguretat. Per Llaurador seria necessari aplicar polítiques públiques en matèria de serveis socials o habitatges que permetin revertir les desigualtats econòmiques existents als barris de la ciutat. La líder dels Comuns a Badalona assegura que el govern local dona més importància a propostes lúdiques com ara l'arbre de Nadal, que no posa fi a problemàtiques concretes com els desnonaments. En aquest sentit, Llaurador assegura que el model de seguretat del Albiol no està
tot funcionant. Tot tipus a nivell d'inseguretat no només estan a l'ordre del dia, sinó que, a més, les dades oficials el que diuen és civisme, problemes de tot tipus a nivell d'inseguretat no només estan a l'ordre del dia, sinó que, a més, les dades oficials el que diuen és que a nivell de seguretat hem empitjorat i, per tant, aquesta vareta màgica que defensava l'Albiol i que tant acusava el govern anterior de fer-ho tot malament, doncs està veient que cada tot el que ell deia i prometia en paper mullat.
Pel que fa la política catalana, la líder dels Comuns recorda al govern de Salvador Illa la necessitat de complir amb el pacte d'investidura. Llaurador, que formarà part de la ponència política al futur Congrés Nacional del Partit, assegura que la formació ha de treballar ara en nous reptes, com és l'increment de l'extrema dreta.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral i des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Festa Major no tindrà espai firal aquest any. La coordinadora de firaires de l'Hospitalet, Esplugues i el Baix Llobregat i l'Ajuntament no s'han posat d'acord respecte a la ubicació. El consistori havia proposat portar la fira a la Ronda Sud de forma temporal per la impossibilitat de fer-la a l'entorn de Sagnier, que segons la corporació local estarà afectat almenys uns 3 anys per les obres de la Ronda de Ponent. Un nou espai que per la coordinadora no és viable econòmicament. Escoltem el seu president, Emilio Carreras, i el tinent d'alcaldia de Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé.
Nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que nos cuesta mucho tiempo hacer que la gente vuelva a ir a un sitio nuevo a la feria. Nos cuesta mucho tiempo. Ya nos costó en el Sagnier. En el Sagnier también nos costó cuando nos cambiaron del Struc, ¿vale? Y vuelvo a repetir, lo que nosotros queremos es que si no hay un recinto ferial, pues seguir en el sitio en el que estábamos.
Tots són conscients que aquesta obra durarà 3 anys i aquí és on surt el fet aquest de que la fira ha estat 28 anys aquí, trobar un lloc provisional amb la idea de que per fi, diguéssim, poguéssim a trobar aquest espai final que és el del recinte firal.
Les entitats han registrat un vídeo i estan recollint signatures a través de les xarxes socials sota el títol Jo iré a la fèria. De la seva banda, l'Ajuntament insisteix en dir que manté la mà estesa a reprendre les converses i poder muntar la fira per aquest cap de setmana.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. El curs 2024-2025 ha començat amb l'atorgament de 240 beques de menjador a famílies amb infants escolaritzats. El Consell Comarcal del Vallès Occidental s'encarrega de gestionar el pressupost que el Departament d'Educació dedica a aquest àmbit, mentre que l'Ajuntament de Castellà hi ha fet per 13 anys consecutiu una aportació extraordinària. Aquest ajut municipal es destina a complementar els imports d'algunes de les beques ja atorgades o a ampliar el nombre de famílies beneficiàries que, tot i patir una situació de vulnerabilitat, no compleixen amb els requisits establerts. De les 240 ajudes atorgades a la població castellarenca, 106 cobreixen un 70% del cost de menjador i 134 en cobreixen el 100%.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, el repàs a la crònica de Sant Cugat avui ens la porta Joan Muñoz.
El president del Mirassol Baco, Joan Salabert, ha avançat el programa Esports en Marxa que presenta candidatura a la presidència del Club Esportiu Valdoreix. L'entitat valdoregenca convocarà eleccions aquest diumenge en una assemblea extraordinària a les 12 hores del matí. Salabert vol compaginar els dos càrrecs i ressalta que vol modernitzar l'entitat amb la màxima transparència i refer les ferides dels últims mesos arran de les acusacions que va rebre l'actual president, Joan Carles Pradell, per utilitzar diners de l'entitat per al seu ús personal, segons va denunciar una plataforma de socis.
S'ha de fer un gir important. Hem de tancar ferides i cosir bé el club perquè tornar a portar el club cap a una unitat. M'he autodenominat com cirurgià. És a dir, de fet, s'han produït unes ferides. Passar pàgina no és la paraula, és a dir, hem de curar les ferides i, per tant, afrontar-ho. I aquestes ferides, un cop curades i ben curades, cosir-les amb un fil d'harmonia i amistat entre tots.
Segons ha pogut saber Cugat Mèdia, hi haurà més d'una candidatura a la presidència, fet que comportarà eleccions al club. 1.330 socis integren l'entitat fundada el 1967. A banda, també us expliquem que desenes de jugadores de voleibol d'arreu de l'estat espanyol han situat Sant Cugat un any més com l'epicentre d'aquesta pràctica esportiva. El pavelló de Valdoreix ha acollit durant la setmana el 18è torneig Miquel Martínez, amb la participació de 36 equips de base, la majoria provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona i del País Basc.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectat. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Connectats amb Carme Rodríguez.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Departament de Salut ha establert noves condicions per accedir als ajuts per comprar una cadira de rodes. Des de Prou Barreres, entitat que lluita per l'accessibilitat universal, denuncien els preus abusius d'aquests articles d'ortopèdia. Per parlar d'aquesta problemàtica, contem amb algunes membres d'aquest col·lectiu. D'una banda, la Conchi Justicia i la Dolors Lapuente, que ja les tenim a Terrassa. Molt bona tarda, senyores.
Bona tarda.
Buenas tardes.
I també ens acompanya el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Tenim algú més, no?
Sí, la Montse Hernández, que acompanyava a la Conchi i a la Dolors, tot i que està una mica fònica, l'han, entre cometes, obligat a estar amb nosaltres i estarà aquí per si ha d'intervenir.
Hola, Montse.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs ja hi som tots, anem a valorar quina és aquesta situació i a saber exactament. Podeu contestar qui vulgui, la Conchi, la Dolors, la Montse, qui es presti. Quines són aquestes condicions que s'han proposat des de Salut que us perjudiquen a l'hora d'optar a comprar una cadira de rodes?
Bueno, desde que nos encontramos, cuando tenemos que adquirir una silla eléctrica o una silla manual, nos dicen desde CatSalud que si el precio es superior a lo que entra por la seguridad social, la tenemos que pagar entera. Entonces, claro, estamos hablando de sillas que están entre 9.000 y hasta 12.000 euros. Entonces, claro, antes se podía, por ejemplo, tú adquirías una silla y si era una silla que tú podías comprar porque te necesitabas por tu minusvalía una serie de accesorios, la seguridad social te dejaba pagar el margen, ¿no? Y ahora no, ahora te dicen que la tienes que pagar completamente entera. Entonces, desde ProBarreras reivindicamos y denunciamos esta situación, porque hay personas que no pueden pagar una silla con estos precios.
Efectivament, 9.000 euros no estan a l'abast de tothom. Però llavors, en què consisteixen aquestes ajudes? En quina situació s'ofereixen aquestes ajudes?
Bueno, la Seguridad Social tiene un catálogo, que es el catálogo que ellos tienen con unos códigos de las sillas, que es el catálogo de prestaciones ortopédicas, que es del CatSalud, y en ellos, en estos códigos, te ponen pues una serie de accesorios y de sillas básicas. Y entonces, a partir de esas sillas básicas, si tú necesitas por tu minusvalía otra silla mejor, pues te hacen pagar la cantidad entera.
O sigui que no és que tu paguis una part i després t'acabin completant el preu des de la Seguretat Social. Vull dir que si passa del preu que ells tenen estipulat, ho pagueu tot vosaltres.
Exacte.
Espera, la Montse vol... A parlar la Conxa, ara la Montse vol afegir alguna cosa.
Yo quería añadir que... A la hora de que nosotros tenemos las sillas, para adaptarnos a una silla nos cuesta bastante, porque cada persona con discapacidad tiene una serie de problemas diferentes. Entonces, nosotros tenemos una silla, yo por ejemplo llevo una de hace 12 años, pero resulta que los recambios de la silla ya no entran en el catálogo, solamente entran las baterías. Si las ruedas están mal, pues las tengo que pagar. Yo, por ejemplo, ahora he tenido que pagar un motor que se me ha estropeado y me ha costado 1.500 euros, que no entraban por el catálogo. Por tanto, ¿qué ayudas tenemos? En este caso tenemos cero ayudas.
Val.
¿Y las... No entran ni ruedas, ni mandos, ni motores, ni el tapizado, etcétera.
I la situació entre abans i ara, en què ha canviat exactament?
Hombre, pues es que va cambiando según las políticas. Y también diría que, aparte, según también la comunidad autónoma, yo por amistades que tenemos en otras comunidades, sabemos exactamente que en otras comunidades sí que entran los recambios. Sabemos que también la ayuda, por ejemplo, que nos pueden dar de 3.500, que es lo que dan por una silla, que no es lo que vale una silla. Una silla con cara y ojos es de un precio como el que ha dado Conchi. Es entre 8 y 12 o incluso más. Valen más que un coche. Yo creo que esto es un maltrato que nos están haciendo a las personas con discapacidad, porque nos dejan en casa.
Hi ha models diferents, no? Parlàvem, no?
Sí, clar, depèn de les necessitats de cada persona. No tothom tenim la mateixa deficiència. Potser jo tinc el braç o, bueno, el que sigui, i no puc donar-me amb un mando. Tots necessitem coses diferents. Aleshores, el que passava abans és que la Seguretat Social et pagava la cadira bàsica. Si tu necessitaves una altra cosa, pagaves la diferència. El que passa ara és que si et diuen, si tu pots permetre't pagar la diferència, la pagues sencera. Això és una injustícia total.
I els tràmits? Són tràmits molt feixucs?
Els tràmits són supercomplicats. Ara mateix està en aquest punt la Conxi, que ens ho expliqui. aquí i allà, perquè des del mes de maig crec que està intentant aconseguir la cadira.
Sí, sí, los trámites es un suplicio. Yo, desde que fui a mi doctora de cabecera a solicitar la receta que me envió al especialista, que en estos casos tiene que ser un traumatólogo o un neurólogo, en mi caso me mandó a un neurólogo, pues desde que eso es otra cosa, desde que solicitas al médico de cabecera hasta que llegas al neurólogo, también se pasa bastante tiempo. Y luego, otra cosa, cuando el neurólogo te visita y te hace un informe, se envía al CatSalud, y en el CatSalud, depende del informe, pues en mi caso se lo han devuelto ya 3 veces al neurólogo, porque es que empiezan a pedir informes, cuando nosotros desde toda la vida estamos solicitando una silla eléctrica, que esto ya debería de estar puesto en nuestro historial, ¿no? Yo tengo un historial como en Hacienda, tú tienes un DNI, clican allá y de toda la vida estás pidiendo una silla y ahora solo te la rechazan porque necesitas un informe de aquí o un informe de allá. Yo llevo 4 meses detrás de que me aprueben el informe para poder comprar la silla eléctrica.
Estan parlant d'articles per vosaltres de primera necessitat.
De primera necessitat.
No és un article de luxe, exacte, com deia, parlàvem d'un cotxe. No, això no és un cotxe, exacte. Això és una cosa que vosaltres necessiteu, no? Perquè, clar, vosaltres podeu tenir conseqüències de no poder viure si no teniu aquest material, no?
Nosotros tenemos un deterioro por nuestra situación que cada vez se va deteriorando más nuestro cuerpo. Entonces, porque si tú pides una silla eléctrica, pero no es una silla básica, pues con el tiempo pues tienes más malaltías, tienes que necesitas más accesorios para la silla, estás todo el día sentada en una silla, pues a la que se encuentran con una cosa que ya no has pedido anteriormente, te rechazan continuamente los informes. Entonces esto se alarga de 3, 4 o 5 meses. Yo llevo 4 meses y todavía no tengo la silla.
Les tres sou persones activistes d'aquesta associació d'aquí de Terrassa, Prou Barreres, és una entitat que és referent a Catalunya. Heu fet alguns tràmits de cara a l'administració per reclamar aquesta situació, per protestar?
Sí, precisament. Esta mañana hemos tenido una reunión con el coordinador del Vallès Occidental de CatSalud, porque le hemos expuesto, y con la regidora de Terrassa de Salud, le hemos expuesto pues todo lo que nos está pasando, porque creo que esto pues tenemos que llegar a un punto donde alguien ya tome intención de poderlo arreglar y de arreglarlo, porque vamos de reunión en reunión de buenas palabras en buenas palabras, pero necesitamos hechos, porque ya estoy, es inaguantable.
El mes de novembre, em sembla, si no m'equivoco, es va aprovar un codi nou d'accessibilitat de la Generalitat on s'especifica molt clar els àmbits d'actuació. S'aplica aquest codi o no?
En lo que no está muy bien.
No, s'aplica en part. Vull dir, hi ha coses que sí, però en altres estem tirant enrere. Anem perdent drets. Tampoc ho apliquen com hauria de ser. Una mica per cada banda. I nosaltres reclamant.
Perquè aquesta precarietat de què parlem, també, a part de les cadires de rodes, també és extensible a altres objectes, a altres articles ortopèdics?
Bueno,
sí, claro.
I a la nostra capacitat, o sigui, rehabilitació, l'atenció mèdica que tenim, tot això és deficient. No tenim, no hi ha cap puesto específic que es dediqui a nosaltres, o sigui, al col·lectiu que tenim polio o paràlisi cerebral, postpolio que tenim ara. Vull dir, no hi ha ningú, estem abandonats. Ja ni els metges que ens toquen saben el que és la postpolio. Et diuen, no, un paracetamol.
Amb això ja ho arreglem.
Exacte.
No sé si volies dir alguna cosa, Montse, referent a això.
No, bueno, decía que desde Pro Barreras sí que estamos trabajando temas como por comisiones, aparte de la accesibilidad, también la asistencia personal, porque tenemos compañeros dentro de nuestra asociación que no se pueden levantar, no pueden comer y que dependen de una hora al día que una persona vaya a ayudarles a hacer todo esto y que ya en esa hora esté ya todo solucionado. Es decir, desde hace años lo del asistente personal, por ejemplo,
se aprobó en un pleno municipal por mayoría, por unanimidad, al asistente personal. Uh-huh. Pero el asistente personal todavía no está ni planteado hacerlo. Con una persona a una hora al día no puedes hacerle todo lo que necesita, porque la acompañarás al lavabo, pero al cap de 3 o 4 hores tendrá que tornar, ¿no? Uh-huh. I menjar, i rentar, i tot això en una hora. I a més, amb un copagament molt important, que potser et surt més econòmic pagar-lo directament que pagar el copago.
Lo que buscamos desde Pro Barreras es que las personas con discapacidad vivamos con dignidad. Uh-huh. y con una libertad dentro de nuestras limitaciones que podamos solucionarnos la vida y cada vez vamos a peor.
Una autonomía.
La Plou Barreras es només de Terrassa o esteu en contacte amb altres?
Estamos en contacto con otras asociaciones. Estamos haciendo sinergias para poder...
Una mica de pinya, no? S'ha de fer pinya.
Clar, sí, per tenir més força.
Perquè, clar, la facilitat per accedir a comerços, transport públic, com dèiem a l'inici, places, quan hi ha obres, no? Déu-n'hi-do, no?
És que és un... Cada dia, quan te levantes i sales a la calle, es una historia diferente. Uh-huh. Es una
aventura total.
Sí, porque puedes salir y encontrarte que han empezado una obra al lado de tu casa y a lo mejor no puedes continuar per la vorera perquè t'han posat una valla, perquè els que estan controlant no controlen que l'accessibilitat, quan hi ha una obra, quan hi ha una nova botiga, una nova activitat, no controlen que allò sigui correcte, que compleixi la normativa. Uh-huh. I si no es fa complir la normativa, no arribarem enlloc.
Uh-huh. M'han dit que esteu en un projecte amb CatSalut i Mútua per poder tenir una secció de rehabilitació de persones cròniques.
Bueno, nosotros con CatSalut se hizo una prueba piloto con Mútua y con Consorci. Entonces, una parte de nosotros de Probarreras va a Mútua y otra parte estamos en el Consorci. Entonces, la rehabilitación crónica que nos van haciendo es una vez al mes. Entonces, hoy hemos expuesto que con una vez al mes no tenemos suficiente y que necesitamos otras actuaciones más contundentes en ese sentido. Y buscamos, pues, que haya, por ejemplo, una unidad que se ocupe un poquito de toda nuestra problemática con un médico que sea un tema un poco
rehabilitador,
¿no? Es como centralizarlo todo en una por ejemplo el mismo médico
multidisciplinar.
Exacto.
Multidisciplinar.
Es decir, que un médico sepa cuando tienes que ir al neurólogo, al trauma, o al psicólogo, o al logopeda, porque vamos perdiendo, o sea, es degenerativo, no vamos a mal, por desgracia.
Doncs esperem que aquestes peticions que feu, aquesta reclamació que avui heu vingut a denunciar aquí al Connectats, algú les escolti, perquè si ja m'imagino que en el vostre dia a dia trobeu totes aquestes complicacions, teniu tots aquests obstacles, només faltava que ara per accedir a un recanvi o bé a una cadira de rodes nova, doncs encara se us compliqui més la vida. A la Conxi, a la Dolors i a la Montse, els agraïm moltíssim que avui hagin passat pel Connectats a explicar-nos tota aquesta problemàtica i esperem, això sí, que trobeu una solució i que no s'eternitzi en el temps. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies i bona tarda. Adéu, Sergi.
Parlem després.
Molt bé. We'll be right back.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rovira.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda, avui és dilluns, toca tertúlia i com cada dilluns, tertúlia esportiva, ens posem a repassar el cap de setmana i què trobem? Doncs trobem actualitat referent a la competició de Lliga, la Lliga Domèstica, la Lliga Espanyola, amb un Barça que no sé si és que haurà de plantar alls o posar una espelma a la Moreneta perquè va ben servit de lesionats i per si n'eren poques les lesions que ja tenia l'equip, ara una altra de greu i amb una posició realment delicada, la porteria. Anem a saludar els nostres tertulians d'avui. Joan Riera, entrenador, què tal? Bona tarda.
Tarda d'infants terribles i flix. Hansi Flix.
Hansi Flix. Sí, sí. A veure si tenim el Raül. Raül, ciao. Periodista, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com anem?
Molt bé, molt bé. Mira, aguantant, resignant aquesta creu que ens ha tocat. Dic que ens ha tocat perquè jo, a mi em sap greu, no?, que un equip com el Barça o qualsevol altre equip que tingui tota aquesta llista de baixes al final acabin afectant, però no ho sé, el Barça sembla que no li afecti, la veritat és que no. A veure, posem l'anunci, es busca porter i per una porteria que no és una porteria qualsevol, estem parlant de la porteria del Barça. D'entrada sí que m'agradarà preguntar-vos, creieu que cal buscar un porter?
Iñaki Peña.
Tu apostaries per Iñaki Peña?
100%.
Jo apostaria per fitxar un porter. És a dir, Iñaki Peña...
Jo he sigut porter,
Val. A tot això hem de saludar també a Miqui Romagosa, que el tenim ja a l'estudi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Dic, a veure si haig d'entregar jo la medalla avui. No.
Avui me la pots donar a mi, si vols, tranquil·lament.
No, cap problema, però cap problema.
Estava però, controlat.
Escolta'm, la ceràmica... Jo no sabia que trencar ceràmica portava tanta mala sort.
Ostres, se't va trencar alguna cosa, tu?
No, ahir, al camp de la Real.
No sé,
la veritat és que ahir...
No sé
què passa amb el Barça.
Sí,
que ha trepitjat no sé si ceràmica, però una altra cosa, a trepitjar, perquè
ja.
Ostres, no sé, quan semblava que tot era idíl·lic, quan semblava que tot anava perfecte, arriba la derrota de la Champions amb una expulsió i pam, i arriba aquesta lesió quan jo crec que, i estarem tots d'acord, el Barça està oferint de la Lliga Espanyola el millor futbol que es pot veure ara mateix, perquè la resta
Com a espectacle, jo crec que s'ajusta al que un espectador, quan es posa davant la pantalla, vol veure. Espectacle, gols,
total.
Jugades, allò de qualitat, no el que podria fer qualsevol, no?
Amb fans terribles.
Sí. Però a veure, anem a la pregunta. Tu has dit a Joan que no, que Iñaki Peña, el Raül diu sí, s'ha de buscar un porter, i el Miqui què diu? S'ha de buscar porter o no, el Barça?
Sí. Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, però Però clar, després també hem de posar a la balança moltes coses. Primer de tot, el tema del límit salarial, que imagino que això també doncs, serà un punt important. Dos, si això pot passar factura a la confiança que puguis tenir a Iñaki Peña o a qualsevol jugador o porter de la Pedrera, que això també s'ha d'anar en compte. I després també, clar, tu al final el que necessites és una solució d'emergència per aquest temps, no per molts anys, en principi. Llavors, clar, tu has de fer una aposta per un porter per una temporada i a partir d'aquí, si tot va bé, tornarà Ter Stegen. Per tant, clar, és que és una situació molt
és
difícil.
Delicada. Si busca un porter...
Sí, o sigui, hauràs de buscar com un Pepe Reina, per posar un exemple, eh? O sigui, un estil, un jugador, un porter ja que pugui ser veterà, que no sé, que pugui ser experimentat.
Mira,
amb la categoria...
A Mundo Deportivo estan anunciant que Claudio Bravo s'ha ofert per tornar a cobrir aquesta baixa.
O parlen de Keylor Navas.
Keylor Navas.
Us imagineu? Keylor Navas. Uf.
A veure, aquí,
parant un penal a Mbappé.
Quines propostes faríeu vosaltres?
Em permets?
Jo primerament.
Jo...
Vinga, Raül i després Joan.
Jo he dit que s'ha de ficar primer un porter.
Sí.
El més important, primer. Ara no poden fitxar, perquè és a dir, ara només poden fitxar jugadors que estiguin lliures.
Sí.
Anteriorment, a la Lliga sí que podia, però a partir del cas Bradwick, que el Barça va fitxar el Leganés Bradwick arran d'una lesió de llarga durada, no me'n recordo quin jugador, la Lliga va canviar aquest mecanisme i aleshores, ara, fins al mes de... fins que s'obri el mercat d'hivern, el Barça només pot fitxar jugadors lliures. Aleshores, ara porters lliures hi ha escassíssims i no tenen el nivell per ser porter titular del Barça. Aleshores, fins al mercat d'hivern, Iñaki Peña serà el porter titular, o ell o Estralada, que és el tercer porter o el porter del filial. Fins a aquest moment pots fer les proves convenients de si et quedes a Iñaki Peña o no confies en Iñaki Peña. Si confies en Iñaki Peña, doncs endavant i et quedes durant tota la temporada. Si no et confies en el porter, doncs has d'anar al mercat d'hivern. Però això sí, és molt important el que ha dit el Miqui. Compte amb el límit salarial. El Barça no està per tirar coets encara. Aleshores, ara intenta, si vol fitxar un porter en el qual el permeti el límit salarial. O bé, fer com va ser el Madrid la temporada passada, que és buscar una sessió d'un porter que no estigui jugant, li pagues el sou i ja està, i cap endavant.
Vosaltres, hi ha una opció que és, si s'aposta per Iñaki Peña... ho dic perquè Hansi Flick ha aconseguit recuperar jugadors com, per exemple... ostres, ara no em ve al cap. No, Ansu Fati no. Rafinha, que anava una mica despistat, per exemple, amb Xavi. És un jugador que ara és totalment diferent. Jo no sé si Hansi Flick seria capaç amb unes indicacions, unes instruccions, un donar-li confiança, seria capaç de millorar un Iñaki Peña diferent al que vam veure la temporada passada. Perquè, doni-do, algunes tundes que es van dur al pobre.
Tampoc és difícil, eh? O sigui, veient una mica com va anar la temporada passada, jo crec que ho té força fàcil al míster del Barça. El que passa és que jo crec que fins i tot, per tot el que estàvem comentant, començar a confiar amb un porter de la casa, amb Estralaga, jo crec que no és estrany, perquè veient una mica el parer de l'afició del Barça des de la lesió de Ter Stegen, que ningú parla d'Iñaki Peña, bueno, sí, parla per dir mare meva, mans al cap, no? Per tant, jo crec que pot ser una bona oportunitat per donar, no sé, com a mínim o relleu al que podria ser el futur porter del Barça, no? Així va començar Valdés i va començar altres porters, o sigui...
Joan, què volies dir?
Com se n'ha sortit fins ara l'entrenador? Amb quin jugador s'ha sortit? S'ha lesionat un jugador de la base, de la casa. S'ha jugat un altre jugador de la casa, de la base. Nois, jo sigo porter de futbol. Està porter de futbol. sé el que pateix un porter de futbol. Jo era d'aquells de maricón en l'últim, si em permeteu la frase, pilot amunt, perquè no et deixaven ni jugar-la ni tocar-la, els porters. Ara els porters la, demanem que toquin i juguin, però hi ha moments que això no es pot fer. Per tant, s'ha de delimitar l'espai, el temps i sobretot la fotografia del partit. Llavors, és un porter de la casa que aprengui les connotacions, que aprengui l'estatus, no un de fora ja ve enviciat. No l'ensenyaràs amunt de fora.
O sigui que tu, Joan, has viscut allò que diuen la soledat del portero, no?
Hombre, i tant soledat. Jo, però tot i així, jo era dels que sortia i ja m'encarregava 40 per davant, amb els genolls, perquè era quan sortíem amb els genolls. No sé si us recordeu, que abans els porters, quan sortien, deien mia, i amb els genolls aixecats, que ara no veig cap porter que aixequi els genolls. Ni
sí,
un.
Sí, no sabien si era la pilota o el genoll del, quan deien mia.
M'han carregat a vols, m'han carregat. Del propi equip. Ostres. Quan surts ja trobes esquerres dels defenses.
La mutualitat sortiria car.
Aviam, ara els porters tots volen tocar-la, jugar-la, però ojo, hi ha moments que es pot fer i hi ha moments que no es pot fer. Si no recordem l'últim partit, el penúltim partit amb el camp contra el Mònaco. Això està clar,
aquest partit va ser
un
accident.
No, accidents han hagut molts, del Ter Stegen han hagut molts, igual també hi ha hagut moltes ha sigut molt generós i a la vegada també ha sigut contundent en l'aspecte en salvar partits, molt bé, però que hi ha moments claus que t'hi jugues molt i has de procurar visionar, fotografiar el partit, que això és el que no tenen. Hi ha moments que no tenen la fotografia del partit, sempre és com el porter als gats de Liga, del Girona també, ha de fer bé la fotografia. I l'altre dia també va estar a punt de fer diverses errades d'aquestes, de les que sempre cometen, que costa una mica la vida del partit. Però tot i així, jo confio en els porters del futbol base, com ha fet el Hansi Flick, ha confiat en els naus de la base, que acaba pujant més, acaba venint més. Jo només em faig una pregunta.
Vinga.
Com t'entens amb tota aquesta canalla parlant en alemany? Qui me la contesta? Home.
Té un ajudant. Al seu costat, tu no l'has vist, que hi ha un...
Hi ha el de la Fuente, que havia sigut porter meu. En el Girona i en el Sabadell.
Digues, Raül.
És l'Albert, que era, crec que el que estava entrenant a cadets o una cosa d'aquestes, que és la persona que va substituir a Tiago Alcántara.
Clar.
I és la persona que fa de traductor.
Clar.
Però a vegades les traduccions, si em permet, jo ho visco com a entrenador, la emotivitat d'un entrenador, l'al·lèrgia que té un entrenador a vegades per facultar els jugadors envers a la seva trempera, a les seves ganes, a la seva il·lusió, a la seva fermesa. Hi ha entrenadors que això no poden transmetre el que tu penses. Jo sempre ho he dit, una persona que transmet alegria, que transmet trempera d'anar-hi, o sigui, en aquests moments et diria un Rafinha. Qui ha convertit el Rafinha?
Tia, que passa que a mi un alemany em crida i em poso firme, eh? O sigui que, clar...
Home, per això és alemany,
no?
Per això és alemany, recorda't del Bengal.
No, però jo crec que al final el que es vol transmetre...
Suau, clar, eh?
Sí,
no, però en definitiva, un de la casa, no busquis un de fora, que buscar un de fora és perdre el temps. També ho heu dit molt bé, ho hem dit. Per què? Per 6 mesos, per 8 mesos, per 9 mesos, no sabem si tornarà el Ter Stegen. En fi, crec que s'ha de confiar amb els de la casa, perquè amb els jugadors de camp, bé es confia i tots els que surten ho fan prou bé. Inclús et diria massa bé per la repercussió que té anímicament, la pressió que poden tenir. Jo crec que un súper, aquí on vaig. Qui motiva, qui dona motivitat a aquesta situació?
Si fem el titular general d'aquesta última jornada de Lliga, amb què us quedeu? Quin seria el vostre resum de com ha anat aquesta jornada última? Raül,
jo et diria que traient el Villarreal-Barça, la resta de partits han donat poc joc, molt poc joc, és a dir, sobretot els equips de la Champions, el Girona amb la unitat B s'ha notat molt, és a dir, que necessita la unitat A per guanyar la Lliga, l'Espanyol va competir durant 70 minuts al Bernabéu a un nivell molt alt, sobretot Joan García, que per mi no sé si és dels top 5 millors porters de la Lliga, és a dir, va fer un partit escandalós. I el Barça Villarreal per mi ha sigut el partit de la setmana i un dels partits de la Lliga. El Villarreal, la primera jornada que va jugar contra el Celta, ja ens va deixar un clar exemple del seu estil de joc, però és que Hansi Flick, si pot marcar 10 gols, els farà. I això el Barça es nota, és a dir, perquè quan havia 1-3, 1-4, el Barça no es replegava com feia l'any passat en Xavi, que tenia un avantatge d'un o dos gols i ja se n'anava cap endarrere. Ara és atac, 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 i gol. I el nom propi de la Lliga i de la jornada, sí, del mes i de l'any, és un noi de 17 anys que s'ha passat el curs. Sí.
Aquest és estratosfèric, tant amb la Roja com amb el Barça.
Sí, brutal. Sí, però és que... És que...
I és l'ànima mater o father de l'equip.
Jo us dic una cosa, ja el veig com el líder. El veig com el líder. Perquè, o sigui, va tenir un gest quan xiulen al cap d'una estona el penal que li fan, de dir-li a Lewandowski, no, ves tu a xutar, no? Anima el públic quan creu que necessiten el suport de la graderia. Té personalitat i això ho transmet. I això
és que al final és el que es necessita.
Clar.
Tu necessites en un equip moltes vegades aquesta personalitat. Jo crec que l'any passat, i els jugadors ho han deixat clar des de la marxa de Xavi, quan li han fet preguntes, no?, sobre la diferència de l'època Xavi amb l'època Hansi Flick. És que jo crec que els jugadors, o sigui, mantenen l'atenció durant 90-120 minuts el temps que faci falta. O sigui, tu ahir veies el Barça, 1-3, marca fins i tot el Villarreal el gol que li anulen, hi ha el penal que falla Lewandowski, però és que en aquell moment el Barça, si hagués necessitat 6 gols, els hagués marcat. O sigui, dona la sensació de que el que transmet aquest entrenador és que els jugadors se la juguen sigui quin sigui el resultat, o sigui que cada minut que fan de cada minut de partit compta, que després al final, o sigui, suposo que tindrà els seus motius per bé o per malament, no? Però en aquest aspecte jo crec que aquesta exigència fa que els jugadors estiguin en total tensió i que moltes vegades sap gestionar, mou peces, però els jugadors entren tan motivats que dona igual qui jugui. O sigui, a vegades en els equips grans has de ser un bon gestor.
Però jo la pregunta que em faig, com gestiones parlant alemany i no parlant l'idioma d'ells?
Uf.
Segueixo fent-te la mateixa pregunta, eh?
No.
Jo ho dic com a entrenador, també.
Qui però sigut? No diuen que el futbol no és un llenguatge universal, si no cal.
Com gestiones? Com li pots dir el Yamal? Passa-la al primer toque, com li pots dir això? O passa-la al segon.
No, però es parla en anglès, és a dir, la Mila Mal, me'n recordo que va parlar, quan estava a la selecció espanyola, va dir, he parlat amb Hansi Flick en anglès i estic fent classes en anglès perquè vull millorar la meva manera de parlar. I aleshores jo crec que amb això pot parlar gairebé tota la plantilla.
També tira una cosa,
mira,
Joan,
si
jo crec que hi ha entrenadors...
Bueno, a part de jugar bé i a part de jugar de cara a porteria, aprendran idiomes.
No, jo crec que hi ha una cosa. Hi ha entrenadors que parlen el mateix idioma... Hi ha entrenadors que parlen el mateix idioma que els jugadors i no els entenen.
Això
o sigui que...
Ja tens l'exemple de l'any passat.
Totalment. O sigui que... A vegades no és l'idioma, és la voluntat, eh?
Vinga, senyors, que ens queden uns poquets minuts. Ja en parlarem un altre dia, si voleu, del Madrid. El Madrid, que de moment encara li falta funcionar com a equip, no? Una miqueta més.
Els penals.
Els penals del Madrid.
I la Champions.
Bueno, la Champions.
Barça-Lliga, Madrid-Champions. Jo ho dic amb molts mesos avançat, eh?
Parlem de bàsquet. Parlem de bàsquet perquè aquesta setmana s'ha tancat la Supercopa, una Supercopa que pensàvem que s'enduria un altre cop al Real Madrid, i ves per on, sorpresa, perquè ha estat l'Unicaja de Màlaga, sorpresa, sí, no és sorpresa, em diuen que no és sorpresa.
No creguis.
Però si portaven les sis sí. Últimes. O sigui, però que no és sorpresa.
Per mi
és sorpresa,
passat,
sí.
Per mi també.
Sí. Bueno, disparitat de criteris, però no, aquí...
3 contra 1.
No, però no és que fora també n'opinen.
Ah, sí?
A fora també n'opinen, i diuen que no. Jo, 80-90 resultat final d'aquesta final de la Supercopa de la CB. Que per cert,
va ser... El 100% de l'enquesta.
No.
80-90, no sortaràs.
El Barça va quedar fora precisament en semifinals.
Amb el Madrid.
Amb el Madrid. No sé, jo us volia preguntar per com veieu aquest any la Lliga ACB. El Barça recupera una mica de protagonisme, Raül?
És una lliga molt igualada perquè jo crec que el Madrid, que és el clar favorit per guanyar els títols, ha perdut efectius i té una plantilla de 13 jugadors i el seu entrenador està demanant més jugadors per jugar 90 partits, que són els que més o menys juguen durant tota la temporada. El Barça jo crec que creixerà bastant. A mi el fitxatge de Kevin Panther m'agrada molt. Juan Núñez com a base crec que donarà un creixement important a la plantilla. Però l'Unicaja, que estàvem parlant abans, l'Unicaja l'any passat ja era el favorit per guanyar la Copa ACB, que jugava a Màlaga, que té una plantilla molt, molt, molt important. I per mi jo crec que és una de les millors plantilles, no Madrid-Barça, ACB de la història. Després tinc ganes de veure el Baskonia de Pablo Laso, que també crec que estarà per la part capdavantera. I en pretemporada, sobretot a Lliga Catalana, el Manresa, Girona, aquests dos m'han agradat. El Manresa té un base cedit per l'Unicaja especialment, que té 18 anys, que es diu Mario, i que és una de les joies de la generació espanyola. I després la penya veurem, perquè a mi a pretemporada m'ha deixat bastant dubtes.
I vols qui quedarà dels últims?
Jo crec que tots els catalans es salvaran. És a dir, jo no crec que patirem per aquest...
A mi em va agradar molt l'Andorra, si em permets, un partit que vaig veure també d'aquesta...
De qui?
De l'Andorra.
Ah, però aquest és d'un altre país, no?
No,
jo no porto cap nas.
Jo prefereixo
només,
Andorra i Catalunya.
No,
jo prefereixo Andorra i Catalunya i no el que resta després de Catalunya.
Però aquest no és del Piqué, no?
Aquest no, no, aquest és no, dels bancs, em sembla, no?
Dels bancs, sí.
És del Morabanc,
em sembla. Sí, del Morabanc, sí.
Jo crec que aquesta Supercopa... Aquesta Supercopa ha sigut Unicaja o Faixa. És que si no ho deia rebentava.
Jo diria Faixa i Caixa.
La frase del començament del Joan i el xascarrillo del Miqui.
No pot faltar, no pot faltar. Haurem de posar a quina hora sortirà, sí. O la frase, o, saps? Això és com la sorpresa del final. Mm.
La frase de la ceràmica també està prou bé.
Sí. Per cert, que
trencaven ceràmiques. Això no ho he entès, de trencar ceràmiques.
Ah, no?
Perquè l'estrella del Villarreal es diu la ceràmica.
Clar. La ceràmica.
Que, per cert, jo... A veure, jo fa uns anys...
Perdó, si no era bona.
Ja fa uns quants anys i vaig anar a visitar aquest estadi. I,
Madrigal.
Sí, però és que... Bueno, que és una capsa de sabates perquè és petit i està tot enquivit allà que urbanísticament sí. Allò és una cosa que fa mal a la vista.
Envoltat
però,
de pis.
A més,
la vista fa molt...
Però és que vaig veure...
Per fora de l'estadi.
Ahir, amb aquest color, el submarí groc...
El color de l'estadi.
Mare meva...